Bon dia, des de la Cala RTV ens trobem en plena Setmana Santa, una festivitat eminentment religiosa. Per explicar-nos tots els actes que es realitzaran des de la nostra parròquia, des de la parròquia de l'Ametlla de Mar, tenim amb nosaltres, ens acompanya el mossèn de la nostra parròquia, mossèn Antonio Bordàs. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, una festa eminentment religiosa, com és la Setmana Santa. Abans d'entrar amb tot el que t'he preparat, mossèn, si ens vol explicar una mica aquest sentit de la Pasqua, no? Perquè a vegades ho parlem, no? Aquest any la Pasqua ha caigut alta o ha caigut baixa. A què és degut tot això?
Bé, la Pasqua, primer ja sabeu bé que la Pasqua cristiana, que és Jesucrist, doncs bé, està arrelada en la Pasqua jueva. I és clar, segueix el mateix ritme. La Pasqua jueva tenia un sentit d'alliberament. El poble jueu va sortir d'Egipte i llavors vam commemorar la Pasqua matant un anyell i en menjaven en família, etc. I llavors aquest dia era la primera lluna plena de primavera, que començava l'any per a ells, era el mes de Nissan. Llavors començava l'any, tenia dos mesos menys que el nostre, tant el nostre calendari, doncs, també ja segur que ha hagut diverses reformes. En l'època de Juli César, doncs, van afegir, fem una mica de canvi per adequar tot el temps al sol i a la lluna i així. I llavors vam afegir dos mesos més, però el primer tenia 10 mesos. Llavors la Pasqua per nosaltres, que és la Pasqua cristiana que celebrem Jesucrist, és quan comença ja la primavera, la primera lluna plena, llavors ja el diumenge que cau en aquesta data, doncs és ja la Pasqua. Ara, per exemple, esta setmana que entrem, la setmana de Setmana Santa, doncs, si miren el calendari, diran, bueno, doncs este dia, el dia 15, és el canvi de la lluna plena. Bueno, doncs ja el diumenge immediat és la Pasqua. Uh-huh. Que el té quatre fases, la lluna, doncs, bueno, quan arriba aquesta.
Una vegada situats i amb aquesta explicació del mossèn que ens acompanya avui, mossèn Antonio Bordàs, recordem que aquest passat cap de setmana va tindre lloc la benedicció de Rams, com es fa tradicionalment. Encarem ara aquesta setmana tota plena de diverses celebracions, diverses accions que es realitzen des de la parròquia, com aquest dilluns hi ha missa a les 10 del matí, entre altres qüestions, no, mossèn?
Sí, el dilluns Sant, doncs, ja dintre del que és el misteri de la passió. El diumenge de Rams se diu també diumenge de passió. Per exemple, ja sabeu que en la litúrgia, doncs, hi ha uns determinats colors, els colors que volen expressar el sentit que té cada festa. Per exemple, en l'Advent i en la Quaresma 40 dies, recorden els 40 dies de Jesús al desert, que va fer oració, se va preparar per la vida pública. També l'Advent és una mica més curt, és la preparació per al Nadal, però llavors té un color. El color aquest és el lila, com un sentit, diríem, penitencial, el color lila, que ens posem en les casulles i també el que és l'estola, la casulla que ens posem damunt de l'alba per celebrar la missa, llavors tenim aquest color. Mm-hmm. Llavors és de preparació. Quan arriba el diumenge de Rams, ens posem, diem també, diumenge de passió, llavors ens posem el color vermell. Ja vol dir que Jesucrist és com un color de sang, no?, que morirà per nosaltres. I quan anem a fer la benedicció dels Rams, portem aquest color, venim tots els Rams, i és el primer pas, una aclamació a Jesucrist com a Messies. I després, el dilluns, ja entrem en aquesta setmana, que és, diem, Setmana Santa, però que també l'hem dividit en dos parts. Una és com una mena de preparació. El dilluns sant celebrem la missa a les 10 del matí. El motiu de celebrar-la pel matí, aquest dia, és perquè per la tarda el bisbe ens convoca tots els capellans i fidels de la diòcesi. És una missa oberta a tota la diòcesi que la fa a la catedral. Llavors, aquesta missa té el nom de missa crismal. I per què es diu així? La paraula aquesta, crisma, crismal, això, clar, l'origen és d'una paraula grega. La crist, diem crist, crismal. Crist vol dir ungit. Llavors, és la missa en què se beneixen els olis, el que diem els sants olis, que són tres principalment. Primer, que l'oli dels catecúmens i el sant crisma. L'oli dels catecúmens és un oli que se fa una senyal de la creu al que ell que ha de rebre el baptisme i llavors indica que arriba la fortalesa de la fe cristiana, aquest oli. Uh-huh. Si és un xiquet, per exemple, pues, se fan el mateix acte. Si una persona més gran, com ara els que se preparen, que fan, ja tenen 8 anys i fan la comunió, volen la comunió, però no s'han batejat, llavors han de fer el ritu del catecumenat. I aquest, dintre del ritu del catecumenat, era la imposició del nom i ungir amb l'oli dels catecúmens. Però ara el beneix el bisbe, aquest dia. Després també es diu sacrisme crismal perquè se beneix el sant crisma, que és l'oli que consagra i que afegeix perfum a aquell oli. L'oli és d'oliva, no d'altres fills d'oliva, que és la tradició que hi ha per aquí, no? L'oli d'oliva és el que domina per tota Espanya i pel Mediterrani. Mm-hmm. Llavors se beneix aquest oli. Llavors se consagra, que s'ha d'administrar entre sacraments, que són el baptisme, després la confirmació i l'ordre sacerdotal. Mm-hmm. Significa unció o crida per a desenvolupar una missió de l'Església com a batejat, o com a cristià, per a testimoni, o també com a sacerdot. I d'aquí ve la paraula crisma. Crisma vol dir ungit, crisma. Mm-hmm. Per això crisma. Mm-hmm. I després també hi ha un altre oli, el que administrem per a un sacrament, que diem un sacrament de curació, que és la unció dels malalts. I aquest oli pues, fa la unció quan una persona està millor de passar per una operació, està malalta o està greu malalta, o també ha arribat a la tercera edat i ja és gran, té, diríem les inconvenients de lo que és l'edat ja de gran, de que pues, ja la salut millor li flaqueix, el faci les forces, llavors se li demana a Déu la fortalesa en el cos i també en l'esperit. I també té un sentit de donar esperança cristiana en l'altra vida, en la vida del cel. Uh-huh. I per això pues, anem tots els capellans i els fidels que volen a aquesta missa.
Aquest dilluns, per tant, encetem doncs, aquesta, després del, tal com ha explicat mossèn Antonio Bordàs, que després del diumenge de Rams i d'haver començat ja el dia 12 amb accions, aquest dilluns ens trobem ja en plena Setmana Santa, una setmana plena d'actes litúrgics i també de simbologia, tal com ens explicava mossèn, aquest dilluns doncs, amb aquesta missa a la catedral de Tortosa. El dimarts continua aquesta preparació que comentava el mossèn a les 6 de la tarda amb el Sant Rosari, a les 6 i mitja amb la missa i confessions.
Sí, exactament.
Llavors el dimecres també hi haurà aquest Sant Rosari i el camí de la creu. Explica'ns una mica, mossèn, en aquest cas, de què es parla, del Sant Rosari i el camí de la creu.
El camí de la creu, pues ja sabeu, és una devoció. No es diríem un acte litúrgic com és la missa. La missa està manat per l'Església, l'estructura. Sobretot nosaltres seguim el que és el missal romà, la litúrgia romana que es va estendre per tota Europa. I que està... Però també ja sabeu que, si coneixem una mica la tradició en Espanya, com que ja al principi pues, ja de lo que és l'era cristiana va començar a haver cristians, poquets, però va començar a haver cristians. Per exemple, al segle, pel menys tercer, ja sap segur que hi havia comunitats cristianes. Llavors, pues, bueno, aquí se va començar a desenvolupar una litúrgia, un tipus de litúrgia. La litúrgia pues, que diem romana, i també va començar a tindre variacions. Alguns pares de l'Església pues, van fer com una litúrgia pròpia, per exemple, Sant Juan Crisòstomo. O també aquí en Espanya, després ja com va caure l'imperi romà, ve la litúrgia visigòtica, que és una litúrgia que se conserva per molt poquet en Espanya. Diríem com una nota, diríem, curiosa, no? Encara en l'església de Toledo, en la diòcesi de Toledo, que és una també diòcesi primada, molt antiga, doncs allí, en l'època de la invasió musulmana, se va conservar el ritual visigòtic i fa una la missa amb uns aspectes diferents, que és la mateixa, però la desenvolupa de manera diferent. Veu? Se conserva encara el ritu visigòtic. Nosaltres fem la litúrgia romana, aquí a l'església. I llavors, ho dic pel camí de la creu. El camí és una devoció antiga. Per exemple, en Jerusalem està la Via Dolorosa, que van establir los cruzados, els creuats, no? Aquells que van anar pues, a reconquerir el Sant Sepulcre, a Girogris, d'aquelles èpoques, que si és la història també, però no, això ve de l'edat mitja. Pues se va començar a desenvolupar aquesta devoció a la creu de Jesucrist. I van començar a posar les estacions, les estatio, punts de parada en què se meditava un misteri. I això és un acte de devoció que conservem amb les parròquies. Se sol fer. A les esglésies tenim el Via Crucis. Hi ha pues, els dibuixos en què representen pues, els passos de Jesús. Per exemple, la condemna a mort, Jesús agafa la creu a coll, Jesús cau, Jesús troba la seva mare, la Verònica, el Cirineu, que ajuda a portar la creu, se recorden tres caigudes, Jesús parla amb els nens de Jerusalem, i alguns punts són netament evangèlics. Per exemple, la trobada de Jesús amb els nens de Jerusalem, amb la seva mare. Després hi ha la mort de Jesús, la crucifixió, la mort, després el davallament de la creu, que és una imatge que s'ha fet molt popular, per exemple, hi ha ermites, hi ha imatges, per exemple, la Pietat, tan coneguda, la Pietat de Miguel Àngel, que és preciosa, no hi ha Roma, al Vaticà, o també l'ermita de la Pietat o en Llecona. Se conven passos d'estos. I després hi ha l'últim, la sepultura i la resurrecció. Pues això és un acte de devoció que normalment ho fem a totes les parròquies. I ja sabeu també que el Papa té costum de fer un via crucis a Roma, on està el Colosseu, aquell gran anfiteatre romà enorme que se conserva encara en gran part, i que al voltant pues, cada any se fa un camí de la creu, un via crucis. Mm-hmm. També ho recordem aquí a les parròquies, sobretot este dia.
Mm-hmm. Per tant, aquest dimecres sant, mossèn, sí, a les 6 tindrà lloc aquest Sant Rosari i aquest camí de la creu que ens explicava, i a les 6 i mitja missa.
Sí.
El dijous és un dia importantíssim.
Sí, sí, sí.
Arriba
sí.
El dijous sant.
Dijous sant, exactament.
Confessions a les 3 de la tarda i a les 6. Mm. El rosari a les 6 i mitja, la missa del Sant Sopar, i a les 10 del vespre aquesta vetlla de l'adoració nocturna.
Molt bé.
Explica'ns una mica.
Bé, ja sabeu que ja la tradició, el dijous sant, se commemora l'últim sopar. El Tres Sopar també és una imatge que, si mirem en els pintors, doncs l'han representat enormement. Jo, quan estava al seminari, allí al menjador, al seminari Nou de Tortosa, doncs estava al menjador, en el fondo, una escena del Sant Sopar, de Leonardo, una còpia, diríem una representació en rajoleta, de Leonardo da Vinci. Ja sabeu que grans pintors us ho han representat. Este quadre és molt bonic. Bueno, per dir, diríem la influència que té este misteri de Jesucrist. El dijous sant, la tradició ens pues, diu que Jesús va reunir-se amb els apòstols i van fer el Sant Sopar. I és com va situar l'Eucaristia. Quan agafa el pa i diu, ai, preneu i mengeu, que això és el meu cos. Agafa el pa i diu, bueno, clar, els apòstols diuen, bueno, pues que mos donen el pa, mengem sempre pa, però és que és diferent. El va partir, mengeu, que és el meu cos. I després agafa una copa, la copa de vi que bevien mentre sopaven el corderet pasqual, i llavors diu, preneu i beu, que és la meva sang, vessada per vosaltres i per tots els homes. Bé, doncs pues això és l'Eucaristia. I l'Església ha mantingut sempre aquesta, diríem, fe en què Jesucrist està present d'una manera sacramental i misteriosa en l'Eucaristia, en el pa i en el vi consagrats. Doncs bé, aquest dia està dedicat a l'Eucaristia, el dijous sant. Llavors també recorde un altre aspecte, aquest dia, la liturgia de l'Eglésia, que és que Jesucrist ens va donar un manament nou, d'estimar-nos uns als altres, el manament nou, també, aquest dia. I després també una altra paraula que surt aquí, quan Jesús institueix l'Eucaristia, que diu, feu això en memòria meva. I l'Església té com la institució del sacerdoci, els, diríem, els sacerdoci, els preveres, els bisbes, per a servei de l'Església. Aquests tres misteris són els que recorda el dijous en l'Església. I després hi ha el costum de fer vella al Santíssim. S'instal·la un monument amb un sagrari especial, se posa allà a l'altar, i llavors la gent, els cristians, fem, els que volem, no, vella al Santíssim. Estem un rato d'oració.
Això vol dir, mossèn, que durant la nit estirà oberta
sí,
l'Església.
Sí, bastant. Mentre hi hagi gent, doncs estarà oberta. A vegades, clar, si està oberta tota la nit, jo i algunes parròquies, perquè he estat a moltes parròquies, ho fem, a vegades diuen, doncs ens comprometem, per exemple, d'estar d'una a dos o tres persones, de tres a quatre, dos o tres més. Pues bueno, és un dia bonic perquè sigui oberta a l'Església. I quan hi ha un grup d'això, pues bueno, això depèn de la devoció que tenen els cristians, veritat. Seria molt bonic que pogués estar així pues, tota la nit l'Església oberta i que dos o tres persones estiguessin fent vella al Santíssim, perquè és una nit de pregària, me'n recordo, també la pregària de Jesús en l'hora del Getsemaní, aquella escena, si recorden, per exemple, s'ha representat en pel·lícules, perquè avui dia d'això per Jesús Crist hi ha moltíssimes pel·lícules, veritat, la passió de Crist, la passió de Crist, pues està representa d'una manera molt plàstica aquesta pel·lícula, si l'has vist, no? La Mel Gibson, l'oració del Lord, l'expressa amb un cert dramatisme, no? Tal com el veu ell. I també volia fer referència també a aquest tema. Hi va haver un teòleg, no?, aquí a Tortosa, que era de Gandesa, aquell mossèn Joan Dice Manyà, que va escriure un llibre sobre Jesucrist i explica molt tota la passió de Jesucrist. és un llibre molt majo. Ell el va escriure primer en llatí, perquè era la llengua que escrivia llavors, no? La llengua de l'Església escrivien, perquè escrivien, hi havia capellans que havien escriure perfectament en llatí. I ell escriu, jo tinc els volums d'ell en llatí, i després van dir, bueno, per què no fa aquest llibre, o almenys un resum? I el va traduir, i el va fer un resum en castellà i en català, no? I la gent el pot llegir, i és molt majo. I llavors el va explicant tot el misteri de Jesús, que dius, bueno, per un que és creient, pues se va posant dintre. Pues això és el que és el Dijous Sant. Meditar en l'oració, unir-se a ell les hores abans en què va ser pres i va ser portat a jutjar-lo.
I llavors arriba el Divendres Sant, també un dia important, en el que a les 8 del matí ja sobre l'església, a les 11 el camí de la creu que ens ha explicat anteriorment, a les 6 i mitja de la tarda l'ofici de Divendres Sant, on hi haurà lectures i oració, la creu, la comunió, el diàleg dels infants sobre la passió.
Sí.
I a les 10 de la nit la processó, sermó de la soledat. També ens agradaria que ens expliqués una mica de què es tracta i la qüestió de la processó, perquè com tothom coneix, Setmana Santa és un moment en el que arreu de l'Estat i també de Catalunya realitzen diverses processos, en canvi aquí realitzen un altre tipus, no, d'accions, si ens ho vol explicar.
Pot ser més senzilla, no? Per matí, pues, ja he dit, ja ho he explicat, que és el camí de la creu, i després per la tarda, pues, aquesta tarda del Divendres Sant, hi ha que tindre en compte una cosa, per una tradició antiguíssima, este dia és l'únic dia a l'any que l'Església no celebra la Santa Missa, sinó que recorda la passió de Jesucrist i se sent en la passió. Llavors, l'element important és posar la creu de Jesucrist a l'Església i se fa l'adoració de la creu, perquè Jesucrist va morir en la creu. Llavors, el Divendres Sant no se fa la missa. Llavors, què se fa a l'Església? Bueno, se fan uns actes en què se llegeixen lectures, se llegeix la lectura de la passió, sobretot Sant Joan, lectura de la passió cada any. Se pot fer dialogada o se fa en un monòleg, però lectura de la passió. Després se fa pregàries per moltes necessitats de l'Església, per moltes necessitats. És a dir, s'agafa per els aspectes més importants, per exemple, que té la humanitat, i se prega per elles, també pels governants, pels creients, pels no creients, pels jueus, per tots els del món. Se prega per tots. Una pregària llarga. I llavors està la gent atenta a la pregària. Se fa una gran aclamació de la creu. Se canten cants a la creu. Hi ha, pues, per exemple, frases fetes que s'han posat música i se canten este dia, tretes de la passió de Jesús. I llavors se passa a adorar la creu. S'agafa i se posa a l'entrada de l'església, l'agafa el mossèn o una altra persona i, per exemple, entona un cant. Mireu l'arbre de la creu on morí el Salvador del món. I llavors tot dient, veniu i adorem-lo. I se va per tres vegades, això a l'església, a l'aclamació de la creu. Després passen la gent a estimar la creu, se posa davant. I després, com que no s'ha celebrat missa, se fa la reserva del Santíssim al Sagrari, que s'ha posat a la veneració, no? O hi ha el monument, que diem el monument, l'adoració de la gent, i llavors se treu d'aquí el Santíssim i se dona la comunió. I aquest dia, pues, és per, sobretot per meditar la passió de Jesucrist. I també, pues, després, clar, el que has dit, pues, les cofradies, sobretot, quan hi ha moltes cofradies, als pobles, per exemple, a Tarragona, se fa solemníssimament les processons.
O a Tortosa, no?
A Tortosa també, sí, a Tortosa també, les fadies, sí.
Déu-n'hi-do.
Jo recordo més, perquè després, clar, quan ja estàs als pobles i tot, ja no te pots, diríem, fixar tant, però quan era estudiant, que mos quedàvem tota la Setmana Santa a Tortosa, pues, quan estava al seminari, llavors participàvem en la processó. I hi ha les cofradies que organitzen els passos. Per exemple, pues, el pas de Jesucrist, que la flagel·lació, el pas de la creu, el pas de la Mare de Déu, i això ho fan cofradies. I llavors això és per anar reproduint el misteri de Jesucrist.
De fet, a Tortosa crec que hi ha una exposició durant tot l'any on se pot veure aquests passos que preparen les cofraries, clar, i que cuiden i preparen, assagen per aquest dia tan esperat com és aquesta processó que comenta.
Molt bé, els portants, no? Que clar, s'ha d'agafar molt bé, s'ha de preparar, perquè clar, millor dura diverses hores, veritat, i portar els passos i ho fan a les espatlles, veritat. I després, per la nit, pues, també hi ha costum de quan s'acaba la processó, pues, el mossèn que està en la processó, pues, fa, diríem, una mica d'explicació d'algun punt de la passió de Jesucrist. I per això se diu el sermó de la soledat, perquè representa la Mare de Déu que posa en braços el cos de Jesús mort. I per això diu la soledat de la Mare de Déu amb Jesús. Això vol dir. El Sermó de la Soledat es fa una meditació de la passió de Jesucrist. Això per la nit.
I el dia 19 arriba la vetlla de Pasqua de Resurrecció, el dissabte, doncs, a les 10 de la nit, per a després donar lloc, no?, el diumenge de Pasqua, aquest moment culminant de la Setmana Santa, quan arriba aquesta resurrecció, no?
Molt bé, la vetlla de Pasqua també esta és una celebració que se feia antigament en la Iglesia, però després, a vegades, pel temps, no sabem per què, pues a vegades canviem coses i se va perdre. I després ja Pius XII va començar a restablir aquesta vetlla per la nit, és a dir, reunir-se els cristians a l'església per a celebrar la resurrecció de Jesucrist. I llavors què se fa? Els mossens pues, comprem el que és el ciri pasqual, un ciri molt gros, veritat, que pesa diversos quilos, enorme, no? Més o menys gran, que a vegades pesa 2 o 3 quilos, molt gran, i que dura tot l'any. Este ciri, pues, llavors, a la porta de la església, abans de la celebració, sortim tots fora. Llavors, en un braser, o si hi ha més possibilitat gran, se fa un foc, una foguera, si millor, però ara avui dia ja és complicat, no, això, una foguera, però almenys en un braser. Posem foc, posem carbó, llenya, i l'encenem. Llavors fem la benedicció d'aquest foc. Després fem una pregària i beneïm el ciri. I d'aquest foc benit, encenem el ciri pasqual. Llavors s'agafa el ciri pasqual i s'apaguen totes les llums de l'església i llavors s'entra el mossèn va davant i la gent va seguint i llavors fa una aclamació a Crist ressuscitat, que és llum, el símbol de la llum, Crist llum, com ara és de signe, també ho fem d'una manera senzilla quan bateixem. S'agafa el ciri pasqual, s'encén i diem la llum de Crist i llavors donem gràcies a Déu i se fa 3 vegades, a l'entrar, a meitat de l'església i quan s'arriba del presbiteri, i llavors se col·loca en el suport que hi ha allí de preciós igual, se posa el ciri i encès. I llavors se fa una aclamació, el que es diu l'angèlica, diem, o un cant a Crist ressuscitat, que és el que se representa pel ciri pasqual. I llavors així comença la vetlla. I després la vetlla pues, consta de moltes lectures. És un ofici llarg, però que és bonic. I també se canten cants, salms, se va intercalant lectures i cants. I se recorda el que t'he dit abans de la Pasqua jueva i la Pasqua cristiana. Que la Pasqua jueva és de la sortida d'Egipte, potser devia ser una festa de pastors que maten un corder, que és la primavera, veritat, i que se va agafar com a símbol de la llibertat d'aquell poble jueu que va poder sortir d'Egipte cap a la Terra Promesa. I diu, això, diu, ho heu de celebrar cada any. I per això encara avui dia els jueus que la celebren en casa, en la família, llavors el més petit de la casa fa la pregunta al més gran, per què celebrem aquesta festa? I ho explica, diríem, la tradició, l'avi, el més gran, el més petit de la casa.
Com dèiem, aquest diumenge, dia 20, hi haurà doncs a les 10 aquesta missa, a les 11 la missa de resurrecció i la processó de l'encontre. Recordar també que a la 1 hi haurà la missa de Pasqua a Calafat, a l'organització, no? Recordar-ho també per la gent que ens escolta. Doncs, mossèn Antonio Bordas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos explicat tots aquests actes litúrgics i també totes aquestes celebracions plenes de simbolisme que ens acompanyen, vestixen aquesta celebració de Setmana Santa. Moltes gràcies.
Vale, a vosaltres, gràcies.